els que arriben tots van cap a l'esquerra. Sí, sí. No hi ha un altre.
No.
Per això jo, en aquell moment, quan estàvem parlant ja fa dues setmanes o així, doncs, que se'n va Abde, jo deia, jo no hagués fet el canvi. Per què? Només perquè tenir una altra opció que no sigui jugar amb els quatre migcampistes, que a un moment determinat els equips s'han tancat, i l'únic que tens per jugar en banda esquerra per poder buscar-lo contra un en velocitat és Abde. Perquè tu poses a Rafinha, et complirà. Tu poses a Lamine, igual et compleix. Però les característiques li van millor a la dreta. Per això deia jo lo d'Abde, sense discutir el talent, que no l'hem discutit mai, de Joao Félix o de Cancelo, en aquest cas.
En aquest sentit, Xavi, perdona, l'Eix, l'altre dia a la roda de premsa va ser molt clar quan li van preguntar per Abde. Va dir, jo li vaig dir que es quedés.
No, ell va voler marxar.
I va dir, ell va voler marxar, i fins i tot Xavi va dir, bé, doncs em va volia minuts i ja veurem si els té el Betis. Això és el que va dir Xavi, fins i tot un punt dolgut segurament amb la decisió d'Abde. Segurament Joao Félix hagués acabat venint igual, perquè ja sabem que era una de les opcions que la directiva tenia entre cella i cella. Però en aquest sentit, com diu el Dani, segurament Xavi és el primer que sabia que un perfil com el d'Abde era necessari.
Tu, Pitxo, com ho veus, això de la posició de Joao Félix?
Bueno, jo crec que sempre ell està més còmode. Pot jugar qualsevol de les posicions. Pot jugar de fals nou, pot jugar de fals extrem dret, però jo crec que a l'esquerra és on ha jugat molt més i per les seves característiques millor entrar des de posició partida i aquesta posició per referir-se a la mitja punta i poder assistir o finalitzar les accions. Entenc que en principi més còmode. I de la mateixa manera em sembla que ho diu el Dani, no? El fet de que a la dreta sempre acaba sent la banda preferida dels extrems i que juguen a cama canviada, doncs Lamine i Rafinha estan més còmodes a la dreta que no pas a l'esquerra, no? Per tant, és això. Però de tota manera, jo torno a insistir en que no és tan important el dibuix en si, sinó pues, aquest intercanvi de posicions, aquesta mobilitat, el crear dubtes a les defenses rivals, que no sigui un 4-3-3 o 4-4, com vulguis, pentàgono, quadrado i tal, i que sigui fixe. O sigui, quan l'equip amb el front d'atac té quatre homes estàtics, és impossible trobar un espai per on entrar. Si es mouen, se generen molts espais, molts passadissos interiors. El Barça tota la vida, en l'època millor, diguéssim, quan estava Messi, Iniesta, tot aquests, feia el que és més difícil al món del futbol, entrar pel centre de la defensa. Sempre diu, no, a l'eix de la defensa ahí és impossible entrar. El Barça era un especialista en penetrar pel centre, no?
Sí, sí. I això cobria les bandes, Guardiola, perquè tenia dos tios allà enganxats i pum, i al final acaben entrant pel centre. No,
però és que obris les bandes precisament per obrir els passadissos interiors. Quan té més dificultats el Barça amb les defenses rivals? Quan li fan defensa de 5 o fins i tot de 6?
Sí, sí. I això li passarà...
Que els dos homes del centre del camp de les bandes acaben tancant.
Això li passarà dimarts,
i ahir és quan, clar, la diferència entre el central dretà i l'esquerrà és molt més estreta, i per tant el passadís és molt més petit, i ja, si ja és difícil de per si entrar per aquests passadissos, doncs si aleshores tens l'espai més reduït, més difícil és.
Això dimarts a la Champions ja veuràs, contra l'Anvers.
Però hi ha jugadors que han de mantenir una certa posició. Per exemple, sí. Oriol Romeu ha de mantenir la seva posició, De Jong ha de marcar, i són els altres, aquest quadrat que es parla ara, que el quadrat, que això és molt modern, doncs aquests dos mitges puntes, el que ve de l'esquerra, que es col·loquen allà, aquests són els que han de tenir la mobilitat, més si Lewandowski baixa una mica, l'altre està enganxat en banda, que ell s'ha de quedar allà, pot fer diagonals. Sí. Digues.
Dani, estem d'acord que hi ha futbolistes que han de mantenir la posició, però jo em refereixo més
sí, tinc
a que t'arriben, que Gavi té que arribar molt més a l'àrea, que Gundogan arribarà molt més a l'àrea, que quan juga Pedri arriba a l'àrea, vull dir, sorprendre.
Sí.
Arribant des de segona línia i constantment pues, intercanviant aquesta posició. A mi me dona igual que Gavi estigui com a 8, com a 7 o com a 9. Si Pedri està com a 8, com a 7 o com a 9, i m'és igual. que una vega sigui un i l'altra vega sigui l'altre. No? Amb això em refereixo jo més, no?
Sí, sí, no, no, sí, ja, ja m'ha entès.
Ha quedat clar, sí, sí. A veure si el Barça aconsegueix mantenir aquesta polivalència, aquesta mobilitat, no?, que faci que no sigui previsible, com ara comentàveu aquí a la tertúlia. Són les 12:05, no sabem res de les jugadores de la selecció espanyola femenina, eh? Hi havia aquest ultimàtum, segons han avançat els companys d'Onda Cero. Hi ha una mediadora que està intentant doncs, complir amb les exigències d'aquestes 39 futbolistes que divendres van signar un document en què reclamaven explícitament uns canvis en diverses àrees de la Federació Espanyola per poder tornar a ser convocables. Segons aquesta informació d'Onda Cero, els han dit que sí, que en un mes canviaran tot això que demanen les jugadores, com a màxim en un mes faran fora les persones que toquin i canviaran totes les àrees que reclamaven les jugadores, però que havien de dir abans de les 12 si estaven d'acord i si eren seleccionables o no. No sabem res, de moment no hi ha cap notícia. Doncs bé.
No, de moment no, estava mirant la federació que no digués res. El darrer missatge que han penjat és primera reunió de treball a Roses con Marruecos per avançar en el Mundial 2030. És el que...
Cadascú a la seva.
Sin novedades en el frente.
Amb qui negocien? Amb el president? Amb Rocha?
No, hi ha una mediadora. Una mediadora
de la
Federació Espanyola, sí, una persona que està mediant, està fent de mediador entre les jugadores i la Federació Espanyola.
I diu que sí, que complirà, que fotrà fora aquest, fotrà fora l'altre.
Sí, sí, això és el que explicaven els companys d'Onda Cero. Sí, sí.
Els han dit que en el termini d'un mes es compliran totes les seves...
Mira, la mediadora es diu Maria Dolores Martínez Madrona, li diuen Loli. Loli Martínez Madrona és la delegada de protecció de la violència sexual a la Federació Espanyola de Futbol. I ara mateix és la principal interlocutora amb les futbolistes i la federació. I, en principi, pel que deien els companys d'Onda Cero...
Àrbitre internacional.
A més, àrbitre internacional, sí. És correcte. Bé, doncs, si hi ha qualsevol novetat, us ho farem saber abans de la una. Entra l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, què tal? Bona nit.
Suposo que l'Àngel Pichalón, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana se'n recorden. Oriol Jové té una cosa que es diu Dada Jové, la Dada Jové. Jordi Roura, te'l presento. Té un ordinador...
Què tal? Molt de gust, Jordi.
Durant la pandèmia va crear una base de dades única al món, sí. Introduint tots els partits de la història del Barça. Ell els té dins d'un ordinador amb qualsevol cosa. Sí. Llavors tu li preguntes corners contra els equips belgues i ell fa així, tecleja i pots trobar-ho això, per exemple?
Els corners no, precisament no, però vaja, podem trobar moltes coses, però justament els corners no.
Bé, però podries trobar, jo què sé, qualsevol
perquè, entre
fricada.
Altres coses, perquè als anys 20, 30, 40 clar, les cròniques no queden reflectits els serveis de cantonada, els gols sí, és no, una cosa més fàcil de trobar.
I a més, si donen una dada, com que no la sabem,
que no, però doncs, que ell és...
No,
Ja la donem per bona.
No, però digue'm una fricada que es pugui buscar, per exemple.
No, doncs, ostres, l'últim gol que ha marcat un jugador de 1,83 m en un camp de la ciutat de Madrid un dimecres, per exemple.
Pots posar totes aquestes variables a la base de dades.
I que el camp no tingués gespa.
A veure, llavors, Dada Jové, què portes avui del partit
d'ahir? Doncs mira, ja que parlàveu de Joao Félix, la dada va de Joao Félix, perquè es va convertir ahir en el jugador número 100 de la història del Barça. En què diries que podria ser Joao Félix el jugador número 100 de la història del Barça?
En fer gol com a titular en el dia del seu debut.
Sí, doncs pràcticament ho has clavat. Es va convertir ahir en el jugador número 100 de la història del Barça que aconsegueix marcar en el seu primer partit de Lliga com a local.
A casa.
Com a local, clar. Sí. Fins ahir, l'últim jugador que havia marcat en el seu primer partit de Lliga davant l'afició blaugrana era Ferran Jutglà. Ho va aconseguir fa 2 anys, el 18 de desembre de 2021, en el seu primer partit al Camp Nou, en aquell cas, contra l'Elx. Jutglà era el 99 de la llista, Joao Félix és el 100, Cancelo el 101.
I en aquesta llista...
Romario, ja el... recordo, per exemple.
Hi ha Maradona, hi ha Ronaldinho...
Que en el seu primer partit a casa, en Lliga... va marcar.
Rivaldo.
Romario Mafet.
Rivaldo també.
La Reial Societat.
El primer de la llista, Parera, l'any 1929, 17 de febrer del 29, en el primer partit com a local a casa, al Camp de les Corts, a la primera temporada de la història de la Lliga contra el Madrid.
El recordeu o no, aquest gol?
Derrota per 1-2.
Les Corts?
Vaig broma.
Això, 29. Això
el
Pichi.
El Pichi, sí.
Que mal parit.
I jo vaig fer gol el primer partit.
I tant, també m'ha sortit a la llista, sí senyor.
Mira.
I contra qui va ser Pichi?
Valladolid.
Ara no la tinc davant per comprovar-ho, però home, ho donem per boníssim, segur.
Sí, tu en el teu debut, amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar contra el Valladolid.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Tenia mania l'entrenador, home.
Molt bé. Alguna més que vulguis destacar?
Mira, abans parlàvem del 5-0, que m'ho preguntaves a la redacció, sí. Ja s'ha dit, però l'últim 5-0 va ser del Barça, un 0-5 al camp del Ceuta, la temporada passada als vuitens de Copa. L'últim a la Lliga, de 5-0, va ser fa més de 3 anys, el 19 de juliol del 2020, en l'última jornada al camp de l'Alavés. L'últim com a local va ser fa 3 anys i mig, el 22 de febrer de 2020, al Camp Nou contra l'Eibar. Cal dir que pel mig hi ha un asterisc, hi ha un partit que acaba amb 5 gols de diferència, que és l'1-6 al camp de la Real Societat el 21 de març del 21. Són 5 gols de diferència, però igualment fa més de 2 anys i mig d'aquest partit. L'última vegada que el Barça havia estat més de 2 anys sense guanyar per 5 gols o més de diferència va ser fa gairebé 30 anys. La temporada 96-97, que ho va trencar després de 2 anys i 10 mesos, aquesta estadística de no guanyar per 5 gols o més de diferència, amb un 8-0 contra el Logroñés.
Clar, en la vostra època, Jordi, veieu golejades a dojo. Me'n recordo.
Bueno,
el Barça va fotre el rècord.
Aquest partit que està dient del Logroñés, quina temporada és?
96-97.
Que és amb Bobby Robson, un partit
sí,
que estava
amb mocadurada.
Amb mocadurada a l'estadi pel joc de l'equip, guanyant 8-0 al Logroñés.
Hòstia.
Sí, sí, que Bobby Robson no en tenia... Però ell acostumava a jugar amb un doble pivot, amb Guardiola Popescu, i era una època que la gent li demanava que jugués Ivan de la Peña. I ell estava entestat en jugar amb Popescu i amb Guardiola, i es van donar una xiulada guanyant 8-0 Logroñés.
I ja jugava amb el quadrat i tot això.
No, 4-2-3-1. Ser Bobby...
L'equip el fia Mourinho.
En aquella època, sí. Mira, gràcies, Jové.
Sí, deixa'm afegir-te només una cosa, perquè ara que parlàvem de partits amb golejades, vaja, ahir va ser el partit número 100, també, de la història del Barça, a la Lliga com a local, que acaba amb 5 o més gols a favor i cap en contra. Per tant, també una xifra rodona. Que ens deixa...
En tota la història de la Lliga del Barça, vols dir?
Sí, senyor.
Com a local a casa?
Com a local a casa és el partit 100 a la Lliga del Barça, que acaba amb 5 o més gols a favor i cap en contra.
A veure si engreixem aquesta estadística, no? Veiem si veiem més de 5 gols.
Busca l'Espanyol, també. A fora de casa, qui ha debutat i ha marcat, coses d'aquestes.
Necessitarà una altra pandèmia per tornar a crear el document.
També és marcant el teu primer partit amb l'Espanyol a Sarrià?
No, a Sarrià no.
No.
A fora.
A fora sí?
Sí.
En el debut, eh?
Sí.
Bueno.
On va ser?
Te recordes o no?
Sí.
A veure, on va ser?
Camp de l'Sporting, 0-1, sí. Vaig equivocar.
Mira, parlant de que feia molt de temps que no passaven algunes coses. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, una abraçada. El Barça va tornar a marcar ahir de falta directa. Això sí que és notícia.
Però volent o sense voler?
No ho sé. Mira.
Sí, estava mal col·locada, no? Estava mal col·locada del pal, ha d'estar més sortit.
No, el problema és que William José... quan salta, gira el cos. Ah. I per tant, la superfície que tapa és més petit. A veure, és excessivament sincer Ferran quan diu que volia tirar-la per dalt.
Totalment d'acord, Pichi,
Escolta.
És el típic comentari que no cal.
Vaig buscar-ho, no? Vaig buscar-ho.
No fa falta dir-lo.
No cal.
I això quan centres, quan vas a centrar i la fuig dins, dius, he vist el forat.
A més, quan tu mires...
Quan ho va dir?
A més, quan ho mires... a l'impacte i com posa el cos, sembla... mai per la vida podia haver anat per dalt de la barrera. Clar. Si tu veus el xut després d'dir-ho i dius, de debò, fent aquest gest, volia que anés per sobre la barrera, llavors que encara t'acollones una miqueta més, no?
Perquè sorprenent.
Dius, mira, et pot sortir bé malament, però si el gest ja veus que la intenció és... Però és que sembla autènticament que volgués fer el que va fer.
Sí. A més, amb tota la intenció del món, perquè fa una rosca perfecta. Però bé, anem a recordar, perquè el Barça ha marcat ja aquesta temporada, en 5 jornades, gols de penal, gols des de fora de l'àrea, gols de cap, gols a la sortida d'un córner, i ahir a Montjuïc, Marc Brau va trencar aquesta maledicció.
Sí, de fet, anem a fer una miqueta de recordatori. 2 de maig del 2021, partit a porta tancada, a Mestalla, al voltant de 2:15 de la nit, a RAC1, passava això.
Messi busca el seu gol, 50 de falta amb el Barça.
Va, mans a la cintura, és un bon estadi, és un bon moment per fer aquest gol. Xiula el senyor Sánchez Martínez, vinga, va. Messi que mira el porter, la rematada... Gol!
Gol!
qui ens anava a dir, qui ens anava a dir en aquell moment que hauríem d'esperar 867 dies fins a poder escoltar el Joan Maria Pou cantar això.
Va cap a la pilota Ferran.
Dos anys, quatre mesos i 14 dies després. Déu-n'hi-do tot el que ha passat al mig. Un gol de Messi, el que hem escoltat a Mestalla, que, com bé deia el Jaume Molló, segons abans de la narració del gol, era el seu 50 amb la samarreta del Barça. Des d'aquell gol de Messi a Mestalla fins al partit d'ahir contra el Betis, havien passat un total de 114 partits. En aquests 114 partits, el Barça havia xutat 49 faltes directes sense encert.
De les 50 faltes directes de Messi a les 49 fallades, no?
Bé, una mica. 50 de Messi, diguem, al llarg de la seva carrera.
Sí, sí, però és curiós. Vale.
49 faltes xutades en 114 partits. M'he tingut a mirar, no tinc un Excel com el de l'Oriol Jové, llavors he estat tota la tarda.
Bé, està
però
bé això.
Però anem a veure la llista de jugadors que han xutat faltes des d'aquell gol de Messi a l'estadi de Mestalla el 2 de maig del 2021. Qui més n'ha xutat ha estat Rafinha. 11 faltes ha xutat, cap gol. Lewandowski n'ha xutat 9, tampoc cap gol. Memphis n'ha xutat, en va xutar 8. Ferran Torres, abans de la d'ahir, n'havia xutat 5. Ansu 4, Messi 3, que van ser les que va xutar després d'aquest gol a Mestalla. Dembélé 2, Coutinho 2, Jordi Alba 2, Piqué 1, Marcos Alonso 1 i Gundogan davant del Cádiz 1. Per tant, aquests són els 12 jugadors que ho havien intentat en aquest període i no hi ha hagut manera.
I que van fallar 49 faltes directes.
Correcte.
Fins a la d'ahir. I les últimes faltes com havien anat?
Mira, això ho he buscat, Aleix, perquè em sembla significatiu, perquè evidentment, i aquí tenim tres persones, quatre, amb l'Àngel també, que han jugat a futbol, i evidentment amb la falta la pots ajustar, i és bastant normal que a vegades doncs, no vagi bé a porteria, però m'ha sorprès agafar com a referència, per exemple, des del 2 de maig del 2023, és a dir, des del dia que feia tot just dos anys que el Barça no havia marcat cap gol de falta, fins ara, quantes faltes havia xutat el Barça i com havien anat? Doncs mireu, des d'aquell 2 de maig, des del Barça-Osasuna, se n'havien picat 8. Rafinha aquell dia la va xutar fora. El Barça Real Societat, Lewandowski la va xutar fora, Ferran també la va xutar fora, el Barça Mallorca de l'any passat, Ansu la va xutar a la tanca i Lewandowski al pal, és qui va estar més a prop, i aquesta temporada a Getafe Rafinha fora, contra el Cádiz Gundogan fora i Lewandowski a la tanca, és a dir, de les últimes 8, cap havia anat a porteria, bé, la de Lewandowski al pal.
Mm. Messi ha marcat de falta, sí, segur, no? Després de marxar del Barça, vull dir, ell ha seguit fent gols de falta.
Sí, uns quants, no? 9 gols ha fet. Jo pensava que en serien més, eh? De fet, l'últim va ser, fa tot just una setmana, el partit entre Argentina i Equador, amb la selecció argentina, amb qui més gols ha fet de falta, en total de 5. En dos anys el PSG va marcar 2 gols de falta. És clar que havia de compartir faltes amb Mbappé, amb Neymar, i de fet són els mateixos gols de falta que ja va fer amb l'Inter de Miami en els seus primers 4 partits.
Molt bé. A banda de Messi, que era l'últim gol de falta amb el Barça, no? Abans que Ferran Torres marqués ahir. O sigui, un jugador que no fos Messi, quin és l'últim que va marcar de falta directa al Barça?
A veure si us en recordeu.
Ronald Koeman l'any 92.
Wembley.
No. Algú se'n recorda? Pichi, Jordi Roura, Dani Solsona, no? Tira Joana, no?
Xavi Hernández?
Xavi igual tirava, eh?
No sé. Xavi n'havia fet alguna.
Xavi em va fer un, recordo...
Més a prop.
No sé si partit emblemàtic.
Més a prop.
Pel record històric. És un partit històric.
No?
Ho sé, ho dic ara que de memòria perquè m'ho ha explicat abans, eh?
No. Potser seria, bé, més pistes, potser seria el partit més emblemàtic dels últims temps al Camp Nou.
Per bogeria.
Neymar contra
molt
el PSG.
Molt bé, Neymar contra el PSG.
Sí.
Hòstia, jo, perdoneu, perquè ja estava la llotja i em vaig llançar quatre fileres endavant. Després d'aquell.
Et va ser mal?
No.
Doncs sí. Neymar va ser l'últim, no Messi, amb marcada falta al Barça.
8 de març del 2017, com bé deia el Xavi, Barça 6, Paris Saint-Germain 1. Des d'aquell gol de Neymar, 20 gols consecutius de Messi de falta directa.
Des del 2017 fins al 2021?
Sí. 20 gols de falta.
4 anys, hòstia.
O sigui, els 20 gols de falta del Barça del 2017 fins ahir van ser de Messi.
Bé, però Messi fins al 21 perquè va marxar.
Correcte.
O sigui, en 4 anys va fer 20 gols de falta. És molt difícil marcar gols de falta directa, i més al futbol actual.
Sobretot si hi ha dos porters, és difícil.
Tu en feies?
Algun havia fet, sí. No molts, però algun.
Era més fàcil o més difícil a la teva època?
Igual que ara. Bueno, complicat era.
I es mesuraven el mateix.
No.
T'ho dic perquè les botes, la pilota, la gespa. Les tanques, no sé si es medien tant com ara que es fa, el que es marca, que abans es posaven tots endavant. Era molt més fàcil fer trampes abans, no? Que
sí.
Ja no hi havia ningú sota estirat abans.
Home, en aquella època es posa algú a sota...
I li fots un calbot, no?
I salten al camp a dir-li...
Mare, aixeca d'aquí, home, passa.
Pichi, si es posen a sota allà.
Sí, sí.
Aquella època.
Porten una trepitjada d'un company, sí. No? D'un company.
Bé, això, però què? Tu n'havies fet alguna?
Algun, sí. Sí. Sí, sí. No sé dir-te si ni marcat 3 o 4, o no ho sé.
No com Messi. Bé, doncs,
no,
això...
Com Messi.
No, que era una bestialitat. Això, tu havies vist alguna cosa igual, Jordi?
No.
I els entrenos ho feia igual, aquest tio, no?
És que és molt difícil, no acabaríem mai els entrenaments, per exemple, no sé, per exemple, els últims anys van optar per posar, nosaltres teníem en el camp i teníem una van posar una cistella de
bàsquet, sí.
Més alta, i aleshores a partir d'una sortien tots allà i tots de pilota parada, peng, peng.
Però perquè entrés a la cistella.
Havien de fer la paràbola i que entrés a la cistella.
Sí, des de lluny, tenim que dir, pam, així amb
sí, globet. Picadeta i globet.
Des de lluny, des de bastant lluny, hi havia una línia, ping, ping. Surt aquest un dia, ping.
I vinga, una.
Però ho va fer més vegades, eh? És difícil, eh?
No, difícil no, lo següent.
És molt difícil, per tant, difícil. Era un espectacle, la veritat és, bueno, és un jugador...
Tu estaves allà a la banda i hi havia una falta directa i deies, vale, aquí ja està, tenim el gol, no? Què?
Sí, però, per exemple, el Leo amb les faltes, al principi, no els enxufava, és com tot. Per exemple, el Tito, que era molt pesat,
sí.
Va començar amb la falta...
Sí? Practica.
Li va començar a agafar... Hòstia, van començar a enxufar alguna...
El Tito li pegava molt bé a la pilota de faltes.
Mira, el Pichu sap, el Tito era un malalt de les faltes. Li va començar... Oye, tu, que tu, com ho pots ser que tu... Oye, practica... Hòstia, el tio, va començar a tirar faltes, clar.
Amb la tècnica,
el toc que té. Vull dir, al final li va agafar gustillo, em va fotre algun, i després era bastant normal veure'l. Al final les coses no són de casualitat, s'han d'entrenar, no? I al final ell va començar aquí a agafar-li el gustillo i se'n va donar compte que realment per ser una superestrella doncs hi ha que fer gols de falta també.
Però tu creus que tots aquests del Barça que han tirat ara faltes i no han marcat ningú, que ha anat a fora, l'altre ha tocat a la tanca i tot això, els entrenaments no en tiren, no practiquen?
Segur que sí. Ara, escolta,
però n'hi ha alguns
que
aprenen ràpid.
Clar, jo podria estar 6 anys tirant faltes i no em fotré cap. Però,
recordeu una època que fallava penaltis, Leo?
Sí,
i dient, com és possible? Com és possible que faci gol de falta i els penals d'alguna manera s'agarrote, no?
Sí.
El que és curiós és que hagi estat Ferran, que està que li surt tot, com deia, que fins i tot sense voler xutar-la d'aquesta manera, doncs veies qui trenca el malestruc. Simplement per tancar un tema de Messi, he llegit la dada abans, és un dels pocs rècords que encara no té Messi, veurem si hi arriba, està lluny, però... I és que Messi està a 13 gols de superar a qui ara mateix té el rècord la seva carrera de més gols de falta directa, que és Juninho Pernambucano. Tots el recordem, un gran jugador de falta, molts anys a l'Olímpic de Lió.
El que li va fer al Barça,
que va
l'any 2009. 77 gols va marcar Juninho Pernambucano, ara en porta 65 Messi, que de fet està a un de Beckham, que ara és l'actual...
Li pegava d'una altra manera, Juninho, eh?
Sí, la folla seca, no?
Això sí que m'he quedat de pedra, eh? 77 gols.
77 Juninho. Entre no selecció i clubs, eh?
Que estava al Lió, no? No estava al Lió.
Al Lió, però aquest, allà a l'MLS Messi és capaç de fotre 13 gols de falta en les pròximes temporades.
Li cascarà.
Escolta, si hi ha el Jové a la redacció, digue-li a veure si pot mirar la base de dades de la de Jové. Això que ha dit el Jordi Roura m'ha agradat molt. A veure si, abans del 2012, quantes faltes havia fotut Messi directes, i després, un cop Tito Vilanova li punxa...
Però a més jove també.
Bueno, igual.
I el que sí que jo el que sí que recordo, no, això sí, jo sí que recordo, el primer gol de falta de Messi, sí, amb el Barça, no és precisament un dels seus gols més macos, però segur que el recordeu. És l'any 2008, en aquell 6-1 contra l'Atlètic de Madrid, sí, que Coupé està posant una tanca,
sí.
I Messi xuta el pal llarg. Estem parlant de la 2008-2009, per tant, Messi debuta a la 2004-2005.
Que el Barça en un quart d'hora va 3-0, ja.
És a dir, està 5 temporades...
6-1 aquell partit.
Brutal. Sí,
clar, debuta el 2004, per tant, són 4 temporades... en què Messi, és veritat que hi havia Ronaldinho a l'equip.
No, i es lesiona molt, aquest espectacle.
I es lesiona molt.
Sí.
La 5-6. No, va començar això, quan, amb el Pep i el Tito. Va començar, va començar aquí.
A fotre faltes. Hòstia, quin personatge. A veure, ha entrat el Damià López perquè volíem saber si ha passat alguna cosa al Bernabéu, després d'aquest 2-1, res, eh?
Res, no, la Real Societat han acceptat amb esportivitat la derrota, el Guacil resignat amb el resultat, però diu que el seu equip ha donat la cara i està conforme amb com han jugat, pensant ja en el debut a la Champions, contra reben l'Inter, és un gran partit, segur que competirà bé la Real Societat. I Ancelotti, això sí, diu que han de revisar les primeres parts. Fixa't que porten 15 de 15, però en 3 dels 5 partits han començat 0-1, i d'això es queixa Ancelotti, que diu que han de millorar-ho.
Tenemos que evaluarlo, sí, es verdad. De 5 partidos, 3 lo hemos empezado encajando gol. Lo bueno ha sido que hemos sido capaces de remontar. Lo malo ha sido que tenemos que evitarlo esto, porque obviamente te costa entrar en el partido, te costa recuperarlo, tiene que hacer más esfuerzo, como lo hemos hecho hoy. Además, contra un rival que juega muy bien a fútbol, entonces nos ha costado aún más recuperarlo.
La veritat és que veient el Madrid els últims minuts avui, Vinícius lesionat, Benzema ja no hi és, José Lu substituït, només Rodrigo corrent com un illot en punta, la sensació és que feia un Madrid petit, gairebé ultradefensiu. Això li han reflexionat a Ancelotti i ha dit que era circumstancial i que no sempre veurem aquest Madrid.
No tenemos la preocupación de tener un bloque bajo y de jugar a la contra. Absolutamente no. Jugaremos a la contra cuando necesitamos jugar a la contra. El partido después del minuto 60-70 era defender y hacer contra.
I, com et deia, una bona Real Societat a la primera part, s'ha començat avançant amb un gol de Barrenetxea i ha tingut el 0-2 després d'una gran acció d'ataque Kubo, que li serveix en safata de plata el gol a Miquel Merino, que remata en planxa, a punt de fer el 0-2, bona intervenció de Kepa, però la veritat, Aleix, és que recital d'ataque Kubo, en alguns moments, cada vegada que la pilota arribava als seus peus, el temps semblava que s'aturava, semblava que havien de passar coses, passaven coses generades, equilibris, en definitiva ha estat el millor, jo crec que els 22 potser amb Remiro. Hem de recordar que va firmar contracte fins al 2027 amb la Real Societat, que va pagar 6,5 milions d'euros i que ara té una clàusula de 60 milions. El Madrid és l'últim any que té per poder-lo recuperar. Té dret de tanteig per igualar qualsevol oferta, però ara mateix els 6,5 milions que va pagar la Real Societat pel Madrid semblen irrisoris, tenint en compte i veient el rendiment que està donant Take Kubo, només cal veure el partit d'avui. Així l'ha destacat Imanol Alguacil.
Tiene calidad y talento de sobra y por encima está con muchas ganas de mejorar y de trabajar. Y evidentemente que todo el mérito es de él, pero claro, para que Take juegue tan bien tiene que estar muy bien acompañado y tiene la suerte de que en la Real Sociedad está muy bien acompañado.
Dimecres, Real Madrid-Unión Berlín, debut a la Champions, i diumenge que ve el Madrid juga al camp de l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano. Veurem si arribarà la primera ensopegada o no encara.
El Madrid juga dimecres a 6:45, eh? L'horari de tarda, el Madrid-Unión-Berlín. Seràs al Bernabéu?
Sí, home.
Felisma? Molt bé.
Sí, home.
Sí, m'agrada. Perfecte. Allà t'escoltarem dimecres.
Sí, però no esperem grans coses, no? Anem escalfant motors en aquesta Champions, bueno, anem prenent
sempre
mesures.
Sempre hem estat a Berlín. Sempre ens ha agradat molt la ciutat de Berlín.
Sí, sí.
Val. No n'esperes massa.
Unión Berlín, que ha perdut aquesta setmana, ha començat malament la Bundesliga, però no, jo crec que en l'estrena del Madrid a la Champions sempre hem de ser-hi.
I també dimecres, com deia, Real Societat Inter de Milà. Sí, sí. Bon partit, el Real Arena. Bon partit, sí.
No, seria... L'Inter està a dalt, l'altre dia li va fotre 5 al Milan, eh?
Sí. Take Kubo, què? Què us ha semblat? Vilasbana, t'ha agradat?
Sí.
Take Kubo. Clar, que jugador format al Barça, clar, el coneixeu bé.
Sí, que va marxar per la sanció FIFA.
Sí, és veritat, sí.
Sí, aquest va marxar per aquests problemes que van tindre quan el tema de l'ascensió ens van obligar... Aquest és un jugador especial, eh? És un tio és molt i molt intel·ligent. Era un tio amb unes notes extraordinàries, parlava perfectament català.
Sí?
Sí. És un tio especial, eh? Un tio molt intel·ligent, amb unes qualitats tècniques molt bones, però bueno, el tema de FIFA va tindre que marxar.
Jo avui l'he vist que podria jugar on volgués, amb aquest nivell de la primera part, eh? Vull dir, agafava la pilota, doneu-me-la a mi, driblava, parava... Els jugadors del Madrid anaven boig. Fran García, aquest, anava...
A Kroos l'ha humiliat, eh? En un parell, sí, sí. Esportivament, m'entens?
Porta temps jugant molt bé, però la veritat és que la primera part d'avui...
No, de crack, no?
És que excepcional.
A més, en un escenari...
Amb una tranquil·litat... Realment ha estat un nivell extraordinari, la primera part.
Sí, sí. T'ha agradat, Pichi?
La primera part ha jugat molt bé... tant ell com la Real en si, però la segona part ha desaparegut ell i ha desaparegut la Real no recordo que hagi rematat a porteria la segona part, pràcticament cap ocasió ha tingut la segona part. La primera part ha jugat molt bé, li ha plantat cara, ha tingut el gol anul·lat, ha tingut opcions, però la segona part tocava, però no li ha creat res de perill a Kepa.
Ha entrat l'Oriol Jové, tio rapidíssim, la base de dades. Ja la té, eh? La tens o no, Jové?
No, he de dir que no estava escoltant la ràdio perquè m'ha avisat l'agut. La pregunta era quants gols ha fet de falta directa abans del 2012 i després del 2012,
sí, és així, aquesta és la pregunta.
Doncs pràcticament tots, dels 50 que va marcar Messi de falta directa, van ser després del... O sigui, a partir de la temporada 2012-2013. Dels 50, 43 són de la 2012-2013 en endavant, 7... fins la temporada 2011-2012.
Doncs aquí ho tens, eh? Aquí el veu picar, eh? Amb el Tito i el Jordi Roro van picar, i el tio va dir, ah, sí, doncs ara començaré a fotre faltes.
Sí, bueno, però ell és ell, eh?
Ell és bo, ell és bo.
Això que deia el Dani abans, eh? Ell és ell.
43, eh? A partir del 2012. Clar, això vol dir, del 2012 al 2021, en 9 anys va fotre 43 gols de falta directa. Es diu aviat, això. Pocs jugadors poden dir-ho. Pràcticament
ningú.
O sigui,
va haver un partit l'any 2015 que va estar a punt de fer un hat-trick de faltes directes.
Jo recordo la final de la Supercopa Europa contra el Sevilla, que en fa dues de falta. És aquest?
Aquest.
Fa dues faltes directes brutal allà baix a Tbilisi, es va jugar allò, sí, i el Barça guanya 5-4, no?
Sí. No, és que va arribar a un punt que hi havia falta i el tio estava tan... és que l'enxufarà. Està amb una confiança que dius, bueno...
Sí, sí. Ho feia amb molta facilitat, això. Gràcies, Jové.
Va, fins ara.
Boníssim.
Qualsevol cosa.
Gràcies, Dami, també.
Perfecte.
Vinga, fins ara
li preguntaré, sortint d'aquí, sí, qui va fer el primer gol de falta de la història del Barça.
Pregunta-li.
Jo vull saber aquesta.
Te la troba.
Qui ha instal·lar l'ordinador aquí, a l'estudi, sí, perquè si no és un entrenament...
No, no, el que has de fer és pujar el micro, perquè...
Això també, que se m'escolta lluny. Hola.
Miquel Agut sempre atent, molt bé. Gràcies,
Miquel. Ja saps, t'acaba de dir que no estava escoltant la ràdio de l'acció, no sé què estava fent.
Està fent una altra cosa important.
Té altres tasques. Molt bé, molt bé.
M'està ajudant a mi, en concret.
Pregunta-li. A veure qui va fer la primera falta directa de la història.
Ara ho farem.
Gràcies, amics. Vinga. Dos quarts d'una. Fem una pausa, l'última, abans de tancar tertúlia. I de seguida amb el Miquel Agut fem una prèvia del Granada-Girona. I hem d'escoltar Sergio Ramos. Avui ha redebutat amb el Sevilla, Sergio Ramos. I ha guanyat primers punts, en aquesta lliga del Sevilla de Mendilibar.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play.
A rock, ooh.
Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
One day my father, he told me, son, don't let it slip away.
I un diumenge més compartint taula amb l'Àngel Pichalón, el Dani Solsona, el Xavi Vilajoana i des d'avui també amb el Jordi Roura. Ara rematem la tertúlia. Abans hem de fer un parell de coses. Per exemple, com dèiem, ha redebutat Sergio Ramos. Miquel, ja ha guanyat el Sevilla.
Això és correcte. Aleix Pariser ha redebutat Sergio Ramos. A mi hi ha una cosa que em crida l'atenció, que és que un jugador que s'ha estat preparant pel seu compte sense entrenar-se amb cap equip i sense tenir una rutina amb un equip, avui ha jugat 90 minuts. Perquè, per exemple, avui l'Edu li preguntava en camí a la transmissió del partit de l'Espanyol: Aguado per quan està? Ui, Luis García ja va dir que no jugarà gaire així al principi perquè fa 4 mesos que no s'entrena amb un equip, no? Doncs que avui Sergio Ramos ha jugat els 90 minuts del Sevilla i fins i tot ha salvat un gol de Les Palmes a la segona part. Victòria per 1-0, primera victòria de la temporada, primers punts de la temporada que serveixen al Sevilla per deixar l'últim lloc a la classificació i fer entrar el Granada, rival demà del Girona en descens. I Ramos, en declaracions a Movistar, parlava de la rebuda que havia tingut avui del Sánchez-Pizjuán.
Tenía quizás un poco de duda al principio, pero ya el otro día en el recibimiento que tuve, pues fue algo que me llevo, ¿no?, para la tumba, ¿no? Como ya le dije, ¿no?, a mis padres, ya me puedo morir tranquilo viendo a mi gente feliz dentro de mi casa con ese cariño. Y no tenía ninguna duda, en el calentamiento ya he tenido pues ese cariño que uno necesita, y la verdad que cuando está todo a favor, mentalmente y anímicamente, pues todo va rodando, ¿no?
Doncs això, Sergio Ramos, jugarà contra el Barça d'aquí a molt poc, d'aquí a 10 dies, el dia 29 de setembre, aquell divendres, que hi ha el concert de Sabina, hi ha el Barça-Sevilla, a veure si Sergio Ramos juga o no a Montjuïc. Jo l'he vist a un bon nivell, Solsona, jugador que, mira, encara
no
li pot donar alguna
cosa.
No, perquè estaves amb l'Espanyol, però si pots, mira tu, perquè està amb ganes.
Quan el vaig veure la temporada passada al PSG,
sí,
jo el veia prou correcte. O sigui, jo pensava que estaria molt més acabat per l'edat que té, no? I jugant amb aquesta zona de central, però, bueno, anem a veure, ja ho veurem. En Mendy Líbar, si l'ha posat ja al primer partit, és que, sí, clar, entre Marcao i no sé qui més, que estan lesionats, que porten lesionats no sé quant de temps, doncs clar, només li queda Bade i Sergio Ramos.
Bueno, Gudel, que l'ha estat fent jugada central, però que no és central i que també havia tingut alguna molèstia abans d'aquest partit, i per això ha jugat Ramos amb 37 anys i entrenant-se pel seu compte abans de tornar a la disciplina del Sevilla. Insisteixo que em sembla un detall important i significatiu. Avui 90 minuts i sense desentonar.
No. Llàstima pel Pimi, perquè el Sevilla ha guanyat a Les Palmes i el Pimi ho està passant malament. Estan també en zona de descens amb només dos puntets, diria, no? Han aconseguit dos empats, encara no han guanyat en el retorn a primera.
Han fet un gol, només. Sí. El que segueix, clar, avui veus el partit i dius, és que clar, aquest equip, és que si no fan aquestes ocasions, difícilment es mantindran.
Sí, juguen bé.
No, si el Girona va haver moments que jo pensava que era més un 0-1 que un 1-0, i al final va ser un 1-0, perquè el Girona, si una cosa té, és gol. Però Les Palmes, noi, aviam si l'aguanten, perquè l'altre dia ja hi havia Montilivi preguntes a Pimienta bastant serioses.
I el delanter que ha firmat aquest, el Cava, és?
Sori Cava.
Sí.
No hi he pogut.
Jo a Montilivi vaig veure que tenia molta gambada, molta potència, però no era resolutiu del tot de cara a porteria. Avui ha jugat Munir a una banda i Sandro a l'altra, però després s'ha encaixat d'un parell de jugades que l'àrbitre no ha indicat com a penal, i una d'elles fins i tot ha tret targeta groga, un jugador de Les Palmes, en teoria per deixar-se caure. No els està anant bé a nivell de resultats, que no de joc, aquest principi de temporada.
A veure si se'n surt, que ens n'alegraria molt pel Pimi, que va aconseguir l'ascens a primera, a veure si pot fer una bona temporada també amb les Palmes.
Perquè a vegades la gent no té memòria. Quants anys feia que Les Palmes no estava a primera?
Crec que...
No recordo.
Entre 10 i 12.
Ara m'enganxes.
I ara puges, però com perdis dos partits més...
No, i va passar el mateix a l'any passat de segona divisió. Va començar algun partit, dubtes, sí, ai, van tindre la tranquil·litat i la paciència, al final va aconseguir l'ascens. Vull dir, esperem que la gent tingui almenys un mínim de paciència, perquè realment el joc el tenen... El que passa és que
al final... que estàs a segona, Jordi, estàs a segona, puges, i quan estàs a dalt dius, ara amb la que ens ha costat...
El pròxim rival saps quin és? El de demà, el Girona. Les Palmes-Granada, el diumenge vinent. Vull dir que el Granada jugarà dilluns i després diumenge a les Palmes de Gran Canària. Abans de fer la prèvia del Granada a les Palmes, ara que parlàvem de Messi, em deixeu fer una trucadeta de dos minuts a Miami. Nacho García, què tal? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis?
Bueno, es que esta pasada noche barra madrugada, Inter Miami ha perdido su primer partido desde que llegó Messi. O sea, llevaban 12 partidos seguidos sin perder... Y ha perdido contra Atlanta sin Messi, ¿no? No ha jugado ni Messi ni Alba, ¿no, Nacho?
Ni Messi ni Alba, y además no es una derrota simplemente porque fue un 5-2. Bueno, es difícil clasificar esta derrota, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado con Messi, con Alba en el campo, porque sí, es la primera derrota desde que llegó Messi, pero sin Messi, porque digo que no sé muy bien en qué carpeta meterlo. Pero vamos, de todos modos, yo, si recuerdas, lo hablamos aquí, yo avisé que cuando comenzara la MLS no iba a ser como la League Cup, con todos los respetos a la League Cup. La MLS es otra cosa, no pretendo compararlo con Europa, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de lo de aquí. El nivel es otro, distinto a lo de la Iscar, la intensidad es otra, la exigencia también, y se ha visto, ¿no? Ellos han sufrido y han estado cerca de perder incluso con todas sus estrellas disponibles. Se vienen a cabeza los dos partidos contra Nashville, el de la Iscar y el de MLS, que los empataron, se metieron en a través de los penaltis. Ahí estuvo Messi, el otro día con Kansas City, por ejemplo, se ganó mucho más justo, ¿verdad? Que en ese no estuvo Leo. Y bueno, ahora mismo hay dos retos en el horizonte, por supuesto que el de tratar de alcanzar los playoffs, pero también hay una final de Copa el día 27 que marca mucho, lo reconoció el propio Tata Martino ayer, que no se esconde, dijo esa fecha es prioritaria y por lo tanto pues hay que administrar minutos y quizás ayer si hubiera sido otro tipo de partido pues hubieran estado los dos, pero quieren guardarles, ¿no? Porque quedan 10 días para la final.
Busquets jugó, ¿no? Ayer.
Sí, Busi jugó y estuvo disponible. Lo de Messi y Alba es por un tema de fatiga muscular, ¿eh? O sea, no es una lesión grave, pero sí que le quieren cuidar.
Vale. Entonces, ahora, ¿se complica la remontada para meterse en playoff de la MLS? Porque creo que están a 7 puntos de los playoffs, ¿puede ser?
Sí, a ver, hay, digamos, distintas posiciones. Hasta el séptimo puesto es playoff directo y luego octavo y noveno son los que jugarían la wild card, ¿no? Como una especie de play-in para quien siga la NBA. Entonces ahora mismo están a 7 puntos del DC United, del equipo de Washington, que marca la novena plaza, y Montreal, que es el que marca la octava, está a 8 puntos, que yo creo que es el puesto al que deberían de apuntar, porque al final ese es un partido único y sería interesante jugarlo en casa. Yo soy optimista porque el calendario creo que les es favorable, en el sentido de que el próximo partido es este miércoles en casa contra Toronto, que es el peor equipo de la MLS, y luego de los otros 6 que les quedarían, tienen New York City, Chicago... y un doble partido contra Charlotte, que son 3 equipos que son rivales directos, es decir, que ganar esos partidos son partidos con un bonus, ¿no?
Claro.
Y luego es verdad que tiene 2 partidos que a mi modo de ver son muy complicados, uno fuera de casa, el próximo domingo, el día 24, contra Orlando, y el día 7 de octubre contra Cincinnati. ¿Por qué son complicados? Porque son 2 equipos que están arriba en la clasificación, son 2 muy buenos equipos, y serían los rivales de Inter Miami en un hipotético primer cruce de playoff.
En el playoff.
Por lo tanto, claro, les interesa dejarles fuera porque además este año ha cambiado la MLS el sistema. Hasta ahora era siempre a partido único y este año se han inventado una norma fabulosa que va a estar muy bien. No sé si preveían ya lo de Messi o no, pero la primera ronda de este año de playoffs es al mejor de 3 partidos.
Hostia.
Entonces, claro, si tú eres Orlando y Cincinnati y has dominado todo el año y el primer cruce de playoff te toca a 3 partidos Miami, a 3 partidos es muy complicado ganarles. O sea, que por eso digo que esos dos partidos que podía parecer que bajaran un poco el pistón a los rivales, Orlando y Cincinnati, todo lo contrario, van a ir a matar.
Buah. O sea, ya el fútbol va a tener playoff al mejor de tres partidos como la NBA. Bueno, si aquí en Estados Unidos estáis locos. Bueno,
solo una ronda, que es lo curioso, que solamente es la primera ronda. Luego lo que es semifinales y final ya es a partido único. Bueno. Por eso digo que tiene guasa, que justo coincide esa primera ronda que te puede caer el bailar con la más fea, ¿no? Que es Inter Miami.
Nacho, solo una pregunta. Entonces, si uno juega, supera la eliminatoria antes que otro, ¿tiene más tiempo de descanso? O, pues, claro, si hay alguno que queda 2-0, el otro queda 2-1, ¿tiene más descanso uno que otro, no?
Claro, o sea, digamos, hay un primer grupo de equipos que tendrán más descanso, tampoco mucho más porque está muy apretado, pero un poquito más, que son los que se metan del primero al séptimo, que ahí yo lo veo complicado porque ya el séptimo puesto está bastante más arriba. Estos tienen un poquito más de descanso porque tienen que jugar entre medias octavo contra noveno para ver quién se mete en playoff. Y luego eso que comentas de la primera ronda es al primero que gane dos partidos, con lo cual ahí no puede haber empate. Si hay un partido que acaba en empate, van a penaltis y ahí se lo lleva uno. La victoria es como en el baloncesto, exactamente igual. Sí. Entonces sí, claro, si hay un equipo que consigue 2-0, tiene un poquito más de margen, salvo que todas las rondas acabarán 2-0, que en ese caso a lo mejor la MLS puede modificar un poco el calendario.
Que estaremos muy divertidos estos próximos meses. Gracias, Nacho. Vamos hablando.
Un abrazo grande. Era mala noticia para Inter Miami que esta semana se habla tanto de la nueva casa de Leo, de 10 millones en Fort Lauderdale, del debut de su hijo con la sub-12 de Inter Miami. Ya la gente aquí quiere que esté en el césped.
Pues mira, falta. Bueno, pues a ver si vuelve al césped y gana Inter Miami. Vamos hablando, gracias.
Un abrazo grande.
Adiós. Jordi Rolo, ¿estás aquí en la MLS o no? Ara que hi ha anat Messi, Alba.
Sí, però sí que a vegades veig algun partit, I és una mica el que deia el company, no?
El Nacho, sí, que diu.
Aquests partits que ha jugat aquests Inter Miami no l'he vist, però la fase regular d'altres anys, la MLS, si alguna cosa té, és exigència física, Vull dir, per tant, no és tan senzill, A vegades és veritat que hi ha equips no tenen el nivell ni l'exigència que tenen aquí, però físicament són forts, I van i t'apreten i no és tan fàcil, Vull dir, per això et deia que els partits...
Home, si no tenen un gran nivell tècnic,
però és que van molt forts,
Tancarem tertúlia amb el Granada-Girona. Miquel, va, què hem de saber d'aquest partit, que demà se'n va cap a Granada, el Miquel, a narrar-nos des de Los Cármenes al partidàs.
A menjar pernil, va.
Això també.
Exacte, jo només vaig a això. El partit després vaig a l'estudi de qualsevol ràdio, el faig, dic que sóc al camp, i passi per caixa. És un partit inèdit i entre equips en dinàmiques oposades, perquè el Granada és tercer per la cua, amb només 3 punts de 12 possibles, el Girona ara mateix és quart, i aquesta és la pitjor classificació en què acabarà la jornada, amb 10 de 12. Si guanya, farà el 13 de 15 i serà tercer. Només pot ser segon si guanya per 5 gols de diferència, perquè en aquest cas igualaria a punts amb el Barça, però tindria una millor diferència de gols. Més números oposats. El Granada és l'equip més golejat i el Girona el menys golejat a la Lliga de Primera Divisió fins ara. Això sí, els dos han marcat 7 gols fins ara en 4 jornades. I si hi ha un nom que marca la prèvia, és el d'Arnau Martínez. No l'ha convocat Mitchell. Sembla que per molèsties. Ara, escoltant el tècnic, em fa l'efecte que el motiu és una mica diferent.
Hem de parlar amb ell i mirar la seva millora física per a que aviat esté a nosaltres al 100%. És el que penso jo i també en ell.
Hem de parlar amb ell perquè millori físicament i estigui al 100% aviat. Arnau Martínez va acabar la Lliga passada, va anar a jugar a l'Eurocopa Sub-21, va fer una setmana de vacances, va incorporar-se a la pretemporada del Girona i ha jugat les 4 primeres jornades de Lliga. Per tant, és normal, per molt que tingui 20 anys, que ara no estigui en un moment físicament gaire lluït, i de mutu acord, es desprèn, escoltant Mitchell, han decidit que descansi com a mínim una setmana. L'equip ja és a Granada, convocatòria de 22 jugadors, a la qual hi ha la gran novetat de Justin, que hi torna després de superar la lesió que l'ha mantingut apartat de la Lliga fins ara, i la resta de baixes, Arnau a banda, Ibra Kebé, Joel Roca, Toni Villa, Artero i Borja. Mitchell, de cara al partit de demà, no vol un intercanvi de cops.
És un partit que no pot ser a cop, perquè ells en atac són molt bons. Els 4 jugadors de a dalt són amb molta mobilitat, molta verticalitat, és difícil d'aturar. Per nosaltres penso que hem de fer un partit molt més controlat.
Són jugadors perillosos, hi ha Osuni, hi ha Brian Zaragoza, hi ha Boyer, són futbolistes perillosos, de mig al cap endavant els del Granada. Mitchell, per cert, ha aprofitat la roda de premsa per enviar un missatge de prudència. Sap que hi ha eufòria entre l'afició amb la classificació a la mà i amb els resultats dels últims partits, però que ningú no perdi de vista que l'objectiu d'aquesta temporada és la permanència.
L'objectiu està molt clar. L'objectiu d'aquest any és continuar en primera divisió, només. Ese és el principal. Després veurem, però l'objectiu està molt clar per nosaltres. En el vestidor no hi ha eufòria.
I el Granada, que tindrà dues baixes al centre de la defensa, Vallejo i Miguel Rubio, compta amb dos ex del Girona a la plantilla, Ignasi Miquel i Gumbau, que teòricament han de ser titulars demà al Nuevo Los Cármenes. Arbitrarà el castellano manxec Díaz de Mera, Escuderos al bar, el madrileny Pizarro Gómez.
Sort demà, eh? I bon viatge.
Gràcies, home.
Gràcies. A veure si guanya el Girona, Pichi, i es manté allà dalt amb Barça i Madrid.
Home, estaria molt bé. Ha tingut un inici de temporada molt bo, però, òbviament, ha d'estar al 100% en cada un dels partits. Sí.
Ara tocarem el Joan Camí, que ens expliqui a veure què s'ha dit després de l'Espanyol 3, el Denc 3. Déu-n'hi-do. Bé, l'Espanyol està allà dalt. Avui s'ha fallat, Dani, però l'Espanyol està allà dalt a dos punts del lideratge. Ho deixarem aquí. Xavi Vilajoana, Jordi Roura, Dani Solsona, Pichi Alonso. Abans de deixar-los marxar. Tenim última hora sobre la selecció espanyola femenina. Ha entrat el Saperes a l'estudi. Saperes, a veure, estàvem pendents d'aquest ultimàtum de la Federació de les Jugadores. No hi ha novetats, massa novetats al respecte, però sí que tenim en sentit contrari una notícia que avança l'Espanyol, que diu que directius de la Federació Espanyola de Futbol es volen querellar contra les jugadores.
Sí, explica aquest mitjà que, segons fonts properes a la negociació, els directius i personal que haurien de ser cessats, segons les jugadores, volen presentar aquesta querella per dos motius. El primer, per coacció, per entendre que les jugadores estan exigint la seva destitució, com dèiem, com a condició per tornar a la selecció. I el segon, per calúmnies, perquè entenen que els motius que aleguen les jugadores per demanar la seva sortida són directament mentida. Segons l'Espanyol, el president en funcions, Pedro Rocha, s'hauria compromès a analitzar cas per cas les peticions de les jugadores durant el proper mes, com dèiem, estudiar aquestes peticions formulades per les internacionals, insistint en que si a la mitjanit no tenia resposta al seu oferiment, entendria que la seva posició és la de renunciar a jugar amb la selecció espanyola. De moment, no consta cap resposta de les jugadores, esperarem a veure si s'ha produït o no. En tot cas, ja coneixem aquest moviment, per dir-ho així, aquesta voluntat de contraatac dels directius que es veuen amenaçats per les peticions de canvi de les 39 jugadores.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i embolica que fa fort, d'això. Sí, segur que en seguirem parlant demà. Res, us deixo marxar, que és molt tard. Gràcies, companys, espero que t'hagis passat bé, Jordi.
Fantàstic, anem
parlant.
Gràcies.
Diumenge que ve més. Gràcies, Vilajoana. Una abraçada. Adéu, Pichi.
Bona nit.
Adéu, Solsona. Adéu. Saperes, demà en seguim parlant d'això.
I tant, segur. Serà llarg, això.
Ara una querella dels directius, ja veuràs com acabarà això.
Bona nit.
Bon viatge, Gut.
Gràcies, rei.
Adéu, adéu. Ara tornem i rematem el Tu Diràs.
RAC 1.
Van dir que això podria trigar un mes, dos mesos, un any, i que el millor que podia fer és trucar-vos a vosaltres al programa del Mercè, perquè sembla que és l'única via ràpida.
Està bé. Sensacional. Em quedo més tranquil·la.
Això t'ho van dir els Mossos.
Els propis Mossos, la confiança em va dir el millor que pots fer és trucar al Mercè, que t'ho solucionarà.
Si tens un problema greu o ets víctima d'una injustícia i ningú t'ajuda, posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC1. Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-1010. 669-1010 o un correu electrònic a elmón@rac1.net.
RAC1. Tots som 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres 2.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Sis minuts i la una. Encara ens queda repassar com ha anat l'Espanyol 3, el Denc 3, amb el Joan Camí. Què s'ha dit després d'aquesta ensopegada avui a casa de l'Espanyol? Hola, Joan, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs l'Espanyol està abonat al patiment aquesta temporada, especialment a casa i especialment als últims dos partits a Cornellà. Recordem, 0-2 contra la Morevieta al descans i 0-2 contra l'Aldenc també al descans. L'Espanyol, per això, té tanta qualitat en atac que ha estat capaç de no perdre ni contra la Morevieta ni contra l'Aldenc. Això demostra que per sobre de qualsevol altra cosa necessita equilibri defensivament. Encara està lluny de ser un equip fiable. Luis García ha destacat la capacitat del seu equip per generar ocasions, però també ha fet autocrítica pels gols rebuts.
Es cierto y como parte de mejora y autoexigencia que debemos ser más contundentes tanto en despejes como en situaciones de centro lateral, que así han sido los tres goles. Pero si me dices que el partido al final acaba 6-3, contando con la gran efectividad que han tenido ellos con los tres únicos tiros a portería que nos hacen los tres goles, si nosotros hubiéramos tenido algo más de acierto y de efectividad, hubiera acabado el partido perfectamente 6-3.
El tècnic blanquiblau ha valorat l'esperit del seu equip, que ha jugat pràcticament amb 10 jugadors, ja que Jofre s'ha lesionat i l'Espanyol no podia fer més canvis.
Hemos jugado prácticamente los últimos 15 minutos con 10 jugadores y hemos creído hasta el final. Me quedo con ese punto, con lo difícil de la categoría, sabiendo que llevamos 6 partidos sin perder y con la comunión con la gente que nos ha empujado y nos ha ayudado hasta el final independientemente del resultado.
Puado, amb el doblet que ha fet avui, ja suma 4 gols i encapçala la classificació de golejadors de l'Espanyol. La setmana que ve els blanquiblaus visitaran el Tenerife a l'Eliodoro Rodríguez López.
Gràcies, Joan. El partit en dilluns, que et tenen a fer Espanyol, dilluns a les 9 de la nit en directe a RAC més 1, a l'aplicació i per internet. Anem cap a Màlaga. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Múrcia, bona nit, Aleix Pariser.
Màlaga m'hauria agradat que estigués de festa, tens raó, que guanyés l'Unicaja, però no, a Múrcia s'ha jugat la final de la Supercopa CB i a part de l'Unicaja, ha guanyat el Real Madrid.
Sí. Sí, 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 sí. Màlaga és ben bonic, també.
Sí.
I per allò dels vasos comunicants, compta amb aquesta victòria del Real Madrid, que podria suposar un títol de pretemporada, al qual normalment no se li dona molta transcendència, però en allò de lectura a Barça compta que té un punt diferent. No tant per la victòria del Madrid, que també ha mostrat avui una versió que fa por, perquè parlem del campió d'Europa, però que se li ha afegit una peça que ha estat MVP, Fago Campazzo, de llarg el millor jugador de la Supercopa, i que ha tornat com un tro, però també per l'Unicaja, que és un projecte absolutament fet i que ens posa davant d'un debat, Aleix, que, entén-me, pot ser que variï durant la temporada i esperem que variï durant la temporada. Dels últims 12 títols estatals, 9 se l'han jugat en una final, Barça i Madrid. Doncs bé, Caldrà veure si el projecte de Roger Grimau, que recordem, va caure abans d'ahir a les semifinals, clarament davant el Madrid, pot mantenir aquesta dicotomia, aquesta bicefàlia, o pot fer entrar un Unicaja que l'any passat ja va guanyar la Copa i pot ser que entri en aquesta terna. De fet, avui els malaguenys ja han remuntat 13 punts de marge que duia el Madrid al descans. S'ha arribat a posar 3 amb un a l'últim quart, però finalment de nou ha aparegut Campazzo per fer-se amo i senyor, ser designat MVP i guanyar el seu primer títol al retorn al Madrid. Implicat al 100% l'argentí. L'escoltem.
Al final, cuando vestís esta camiseta, te demanda siempre el 100%, tanto física como mentalmente. Intentar llegar al partido que te hace ganar un título, creo que eso es lo que te demanda esta camiseta. Y hoy lo supimos aprovechar, jugando dos partidos muy, muy buenos, muy sólidos.
Sisena Supercopa seguida del Madrid, 10 ante ja en el global del palmarès.
Ara arrenca la Sevilla.
Sí, acaba la pretemporada, setmana neta. Serà molt important per al Barça, en aquest sentit, per poder millorar les prestacions mostrades aquest cap de setmana. És a dir, bàsicament per entrenar, que és el que no ha pogut fer Roger Grimau amb els seus homes durant tota la pretemporada. I l'equip ho necessita. Cal donar aquest marge per saber què pot arribar a fer. Cal tenir paciència, però calen resultats immediats, que sabem que el calendari està molt, molt comprimit. Apunteu, dissabte a les 6, obre foc al bàsquet Girona a la pista del València. Diumenge a la 1, Gran Canària Manresa. Per cert, demà a Sal a les 8, últim amistós bàsquet Girona, Baxi Manresa, i a 6:45 de diumenge a Plat Gros per començar Barça-Penya al Palau Blaugrana.
Bon partit per arrencar la Lliga CB. Gràcies, Dani.
Sí, senyor. Bona nit.
Bona nit.
Un cop acabada la Vuelta, parlar del Jumbo-Visma és parlar d'un equip que ha fet història en majúscules. La victòria de Kuss és la cirereta del pastís a una temporada perfecta, però també és el reflex del que és aquest equip. Des d'avui crec que el Jumbo transcendeix del món del ciclisme i podem parlar d'un dels millors equips de la història de l'esport, com va fer en el seu dia el Barça de Guardiola al futbol o els Chicago Bulls de Michael Jordan al bàsquet, per posar dos exemples. I parlo d'equip perquè el ciclisme, encara que des de fora no ho pugui semblar, és un esport d'equip. El Jumbo, per sobre de tot, és Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Sepp Kuss, però també és Van Aert, Van Barle o Gesing, entre d'altres. La grandesa d'aquest conjunt, més enllà del què, guanyar Giro, Tour i Vuelta en una mateixa temporada, una fita que cap equip masculí havia assolit abans, és el com. Ho ha fet amb tres corredors diferents i amb un domini i un control de principi a fi. I és que el Jumbo ha aconseguit el triplet amb corredors que ells mateixos han format i han donat l'oportunitat de ser líders. El denominador comú de Vingegaard, Roglic i Kuss és que tots tres venien d'equips continentals quan van arribar a l'estructura i que pràcticament ningú coneixia. Ho han fet amb un gran pressupost, és cert, però amb figures que han anat creixent i madurant durant el temps i que ara recullen els fruits o la mel, perquè guanyar 5 de les 9 grans voltes disputades en els últims 3 anys no és casualitat. L'estructura neerlandesa cuida tots els detalls i no deixa res a l'atzar. El menjar, les concentracions, el material, la tàctica, podríem dir que han elevat a la màxima expressió els famosos marginal gains de l'Sky. Al regne animal, les abelles són un referent d'organització, treball i disciplina. Al regne del ciclisme, i més enllà del color del mallot, el Jumbo-Visma és l'eixam perfecte.
És l'opinió del Pau Mitjans per parlar de l'èxit històric que ha aconseguit a la Vuelta a Espanya l'equip Jumbo-Visma i també l'èxit històric que ha aconseguit en el món del ciclisme masculí l'equip Jumbo-Visma. Van guanyar el Giro d'Itàlia amb Primoz Roglic, van guanyar el Tour de França amb Jonas Vingegaard i avui han guanyat la Vuelta a Espanya amb Sepp Kuss, que també forma part del Jumbo-Visma. I a més, els tres, Roglic, Vingegaard i Kuss, han format part al podi de la Vuelta a Espanya. Magnífica l'opinió del Pau Mitjans per posar el punt i final a aquest Tu diràs d'avui. No hem tingut temps de trucar a l'Álvaro demà, però bé, com us dèiem a l'inici, victòria importantíssima de Carlos Sainz amb Ferrari avui al Gran Premi de Singapur, que trenca l'hegemonia de 14 victòries de Red Bull en aquest Mundial de Fórmula 1, més líder encara Max Verstappen, que guanyarà si no hi ha cap problema, però com a mínim avui Carlos Sainz ha donat una bona alegria als ferraristes. Abans de marxar, per cert, un parell de coses. Marc Morales, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix.
El Noia ha guanyat la final de la Lliga Catalana d'Hockey Patins.
Sí, els de Pere Bàries s'han proclamat campions del primer títol de la temporada després de remuntar un 2-0 davant el Barça en els últims 10 minuts de joc amb doblet de Xavi Costa i Llorca en pròpia porta. L'equip de Sant Sadurní d'Anoia ha guanyat el segon títol de la Lliga Catalana de la seva història 33 anys després.
Doncs felicitats a la gent del Noia Freixenet. I en atletisme, hem tingut avui rècord del món de Duplantis en salt amb perxa.
Sí, el suec ha tornat a superar el seu propi rècord, que estava en 6,22 metres i ara és de 6,23.
Metre, metre, centímetre, centímetre, millor dit,
poc
va pujant el rècord del món de salt de perxa Duplantis. 6 metres, 23 centímetres, nou rècord del món. Acabarem amb les portades, com sempre, a veure què trobarem demà als quioscos. Marc?
Doncs, com deies, amb protagonisme per Carlos Sainz, i Mundo Deportivo titula Maestro Sainz. El diari Esport diu Valla cracks, amb una fotografia de Joao Félix i Joao Cancelo. L'Esportiu, embranzida, amb una fotografia de Rafinha d'Aida celebrant el gol, el quart que va fer el brasiler. El Marca, Carlos Sainz a seques, amb una fotografia d'ell celebrant el podi. I per acabar, el diari AS, Super Sainz, amb una fotografia també del madrileny amb el xampany.
Destacant aquesta victòria a la Fórmula 1 del pilot madrileny en Ferrari. Gràcies, Marc. A descansar.
Actuales, bona nit.
Gràcies també al Daniel Puntiparats, a la part tècnica, un diumenge més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva des de les 9:15 ja amb tota la prèvia Granada-Girona, i a les 11, quan acabi el partit, aquí serem els del Tuiràs.
Tu diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Plataforma per la Llengua es reunirà aquest dilluns amb els representants de l'ambaixada espanyola a la Unió Europea a Brussel·les. L'objectiu és donar-los arguments que serveixin al ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per convèncer els 27 estats membres perquè donin suport a l'oficialitat del català a Europa. La votació es farà dimarts, però a hores d'ara encara no està clar què passarà. De fet, no es descarta que s'ajorni per més endavant. El motiu és que el català necessita unanimitat per ser oficial, i a hores d'ara hi ha països, sobretot els estats nòrdics, que encara no estan convençuts. Una de les opcions que hi ha sobre la taula, si no hi ha consens, és passar aquesta qüestió a un grup de treball i ajornar la votació del proper Consell d'Assumptes Generals el 24 d'octubre o fins i tot el següent, el 15 de novembre. Tots dos serien, això sí, abans de la investidura de Pedro Sánchez. També aquest dilluns el rei Felip VI, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es reunirà en el Palauet Albéniz a Barcelona. Serà una recepció privada que, segons l'Ajuntament, ha de servir per normalitzar les relacions amb la Casa Reial. De moment, però, es desconeixen quins temes hi tractaran. Fa 17 anys de l'última reunió entre el monarca i un alcalde de Barcelona. Va ser el 2006, quan Joan Carles I i Jordi Hereu es van trobar al Palau de la Zarzuela. En successos, aquest dilluns arrenca el judici a 6 Mossos d'Esquadra acusats de pagar, humiliar i insultar un noi per motius racistes. Va passar el gener del 2019, quan una furgoneta amb 6 agents de l'Arro estava identificant els ocupants d'un edifici a Sant Feliu Sasserra, al Bages. Un d'ells era la víctima, de 21 anys. Després d'una primera agressió i diversos insults, va aconseguir fugir, però llavors un dels agents va disparar un tret a l'aire i el van seguir colpejant i insultant amb motius racistes durant diversos minuts. A tots ells, el fiscal els demana 3 anys i mig de presó, que li paguin 10.000 euros i una inhabilitació durant 4 anys per fer de policia. I encara sobre judicis, la fiscalia demana 13 anys de presó per 4 homes que haurien venut garrafes d'oli d'oliva barrejat amb girassol, com si fos verge extra. Utilitzaven recipients adulterats dels envasos d'una cooperativa de Jaén i els omplien amb la seva pròpia barreja. Llavors els venien a partir El judici arrenca aquest dilluns a l'Audiència Nacional. La Fiscalia els acusa de delicte de falsedat documental mercantil contra la propietat industrial i un delicte continuat d'estafa. Més coses. Aquest dilluns surten les notes de la selectivitat que es va fer entre el 5 i el 7 de setembre. A partir del matí, els alumnes que van participar en aquesta convocatòria ja podran fer la preinscripció al grau que vulguin, tenint en compte la nota de tall de cada carrera. Ara bé, fins al 26 de setembre no sabran si han entrat o no. I un últim apunt, perquè aquesta nit s'ha fet al cinema Movie Aribau de Barcelona la preestrena de Cub de Chance, l'última pel·lícula de Woody Allen. Hi ha assistit el propi director i també un miler de persones. La resta hauran d'esperar el 29 de setembre, que és la data d'estrena a sales. A banda, aquest dilluns a la nit, Allen també inaugurarà el Festival de Jazz de Barcelona. Ho farà al Teatre Tivoli amb la seva banda New Orleans Jazz Band. I ara els esports amb Marc Morales.
A Madrid remonta contra la Reial Societat i es manté líder de primera amb 5 victòries consecutives. Els Imanol d'Alguacil s'han avançat amb un gol al minut 5, però el Madrid ha aconseguit capgirar el marcador a la segona part amb 2 gols de Fede Valverde i José Lu, encara primera. Sergio Ramos ha tornat a jugar amb el Sevilla 18 anys després i ho ha fet amb victòria per 1-0 davant les Palmes. Per la seva banda, el Girona jugarà avui a partir de les 9 de la nit al Nuevo Los Cármenes de Granada i en directe per RAC1. A segona, l'Espanyol ha aconseguit un empat agònic contra l'Aldenc a Cornellà. Els blanquiblaus, que tenien l'oportunitat de situar-se líders després de l'empat entre el Saragossa i el Racing, han suat de valent per sumar un punt contra l'Aldenc. Amb aquest resultat, els blanquiblaus són segons a la classificació amb 14 punts a 2 del líder al Saragossa. I en bàsquet, el Real Madrid ha guanyat la seva 6ª Supercopa amb ACB consecutiva després de superar l'Unicaja per 81-88.
I pel que fa al temps, matinada marcada pel pas d'un front que pot deixar xàfecs dispersos a qualsevol punt del país, sense descartar alguna tronada localment intensa, sobretot al voltant de la costa. Aquesta situació passarà ràpidament i demà la calma tornarà a dominar, amb més sol que núvols, tot i que a la tarda pot caure algun ruixat al Pirineu, especialment al sector de Lleida. La pols en suspensió anirà a menys i les temperatures baixaran a l'interior. L'excepció la trobarem a l'Empordà, on els termòmetres pujaran més a causa del vent rescalfat de Garbí. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu que és aquell horari entre intempestiu i plàcid, intempestiu per tota aquella gent que tot just està tornant cap a casa seva a descansar, i plàcid per aquells que esteu obrint un ull encara des de l'interior dels vostres llits i us disposeu a obrir aquest diumenge que encara està per construir. Aquest moment que ens agrada endinsar-nos en un espai que és entre oníric, a vegades naïf, però sempre interessant, que és aquell racó, aquell carrer empedrat que hi ha en una ciutat que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense massa pretensions ni arquitectòniques ni artístiques, a l'interior del qual hi ha amagades una pila de meravelles. I a la seva porta, com sempre, impertèrrit, el seu propietari, l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estem?
A les portes del Bazar de les Sorpreses, com
sí,
sempre.
I tant.
Com ha anat la setmana?
Bé, força bé, molt sí. Engrescada. I a l'espera ja de començar del tot, que és, evidentment, amb les conferències, que ja saps que ja en tinc unes quantes.
Sí.
El meu retorn a la normalitat, primer és la feina habitual, després a obrir el bazar, això sí, mitja hora a la setmana, ja ho saps, i després iniciar les conferències que...